Radio Piera presenta... Tres punts en joc. Un programa de Tom Bonet, Gerard Moreno i Pere Esteve.
Benvinguts a Tres punts en joc, on cap pilota es dona per perduda. A l'alineació d'avui, a l'extrem dret, Gerard Moreno.
Molt bona nit a tots els culers de Piera.
A l'extrem esquerra, Pere Esteve.
Molt bona nit a tots els pericos de Piera.
I de davanter centre killer, Tom Bonet.
I ja com és habitual, començarem parlant sobre l'actualitat del conjunt local. El conjunt local va jugar aquest cap de setmana aquí a Piera, va acabar empatant 2-2 contra el Gironella i un partit molt igualat, com ja va reflexar el resultat. Crec que el Piera no va jugar de tot malament, va fer un bon partit amb bastantes arribades, però en general crec que falta una mica de gol i aquesta setmana té un partit bastant important contra el Montacada diumenge a les 12. Us esperem per aquest desplaçament i esperem la victòria dels verds i blancs. I ja en clau actualitat Barça, començarem amb el 3-1 del diumenge passat a les 6:45. Un gol ja ben a prop de l'inici del partit de Lamine Yamal. Més tard, Ferran i per últim Rashford van fer que el Barça pogués guanyar 3-1 aquest partit. Sí que és veritat que Rafa Mir va posar les coses bastant complicades i que ningú va veure un partit tan bon de Rafa Mir fins al dia de Lluís Companys. I esperem aviam aquest Barça, perquè després ja parlem de la Champions. Va tornar a caure en picat. Sí, com ja he dit, marquen els tres de dalt, marca Lamine després de deixar-ho amb Nicky Nicole. Això vol dir que és possible que el prime, que sempre diem, estigui tornant, i esperem resultats propers tant del Barça com del nostre jugador estrella, Lamine.
El Barça, doncs, va aconseguir guanyar. L'Elche està sent un equip que doncs tenia molt bona pinta i la veritat ho està demostrant. El seu entrenador, si no recordo malament, va ser ex-ajudant de Tito Vilanova i...
No, de Quique Setién.
Ah, això, de Quique Setién, perdó.
Eder Sarabia.
I sí, Eder Sarabia, i doncs està fent una feina molt bona, la veritat. Està deixant l'equip molt bé, té jugadors doncs propis, o sigui, no són tots sessions, però sí que cal dir que altres jugadors claus com Iñaki Peña i Rafa Mir sí que venen de diferents equips de la Lliga, ja siguin Barça o Sevilla respectivament. Va ser un partit que a inicis de l'any passat no hauria d'haver estat pas complicat, però la veritat no semblava el més fàcil. El Barça doncs no venia de tenir els millors resultats i era una prova de foc perquè l'Elche era un d'aquests equips candidats a classificar a Europa, però estic content amb com va treballar el Barça i com es va endur la victòria, i crec que pot ser un bon auguri per com ha de seguir la temporada.
Sí, la veritat va ser un resultat que tothom esperava, no?, la victòria del Barça, però tot s'ha de dir, Rafa Mir em va semblar un partit espectacular de perdella, la que tenia... Va tenir molt mala sort, tot s'ha de dir, perquè va fer dos pals o tres. Però la veritat jo crec que demostra una gran qualitat d'aquest jugador, de Rafa Mir. Per mi és un jugador sempre m'ha agradat, rendeix força bé. Tot i que, bueno, amb els judicis que ha tingut de que si no equivoco estava al Sevilla, però el van acusar d'una violació i després se'n van al València i ha acabat a l'Elche. O sigui, podria haver tingut una millor carrera futbolística, però per temes judicials no ha pogut ser-hi. I encara així, pues, la veritat, el Barça era obvi que guanyés, però l'Elche no li va voler posar les coses fàcils, perquè Iñaki Peña està rendint força bé, jo crec. És molt bon porter per l'Elche, bastant segurs amb la porteria. I Rafa Mir, les que va tenir, va fer dos o tres pals, que les podia haver marcat, però no, no va ser així. I si hagués marcat, jo crec que s'haurien posat les coses més complicades i no hauria sigut una victòria tan fàcil com sembla.
Sí que és veritat que Iñaki Peña ho està fent molt bé, no va ser el seu millor partit a l'Estadi Olímpic, i cal dir també que l'Elche en va tenir bastantes, però és que el Barça en podria haver fet 5, amb més de 3. Dit això, passarem amb el 3-3 del Champions a Bèlgica, amb el camp del Bruges, un partit accidentat ja des del principi per l'encesa d'un autobús llançadera per part dels desplaçats blaugranes, fet lamentable que no hauria de passar, ja que embruta el futbol i embruta la gent que va al camp aquell dia. I un partit sense més, amb una defensa que ja venim dient ja fa molts dies que és un autèntic colador, que passen tot sense trencar la línia fora de joc, sense cap tipus de dificultat i de forma automàtica, i el Barça ha de mirar això. Sí que és veritat que és un partit, sempre diem que mentre el Barça faci més gols acabarà guanyant més tots els partits, per molt que li facin 5, si en fa 6 acabarà guanyant. Quin és el problema? Que el dia que no està encertat, com l'altre dia, que podies haver ficat mínim 6 o 5 gols, no està encertat, en fas 3 i 2 són del mateix jugador, doncs al final passen les coses que passen.
S'està veient últimament, en la meva opinió, que el sistema de Hansi s'està veient antiquat. O sigui, les defenses podrien funcionar molt bé i la veritat és que eren bastant bones, però tot s'ha de dir, no estan donant els resultats que s'esperen i no pots tenir la línia al mig camp després d'haver ficat un gol i vaja, tampoc al minut 90 has de tenir-la. Per sort acaba sent un fora de joc, però és que no es pot tenir una línia així, o l'ha de baixar o ha de veure un altre sistema, perquè almenys si tens la línia i els jugadors arriben a recuperar i la línia està correctament, per tant és fora de joc, i quan no ho és els teus jugadors estan capacitats per recuperar, però és que s'està veient com Araujo, Eric García i la resta de la defensa, doncs és que no arriba a aquestes pilotes i això està sent molts gols. El Barça és un equip que acostuma a rebre gols, però crec que et fiquin 3 gols al Bruixes en un partit de Champions és que no ho veig bé en cap tipus de context. Almenys tenim suficient potència ofensiva com per igualar el resultat, i sí que és cert que amb els pals doncs podríem haver aconseguit una victòria, però em sembla que a mi mai m'ha agradat un futbol, o sigui, és el més interessant de veure, aunque sigui de camp a camp, amb més gols, a l'estil més de Premier League, però crec que no és un joc bonic, no és un joc vistós, perquè al final és el qui tingui millor atac. La defensa passa a segon pla i acaba sent qui té el millor jugador de la davantera perquè es fiqui més gols que el rival. I a mi aquest sistema no m'agrada mai. Ho vam veure la temporada passada, per exemple, en partits com el de l'Inter de Milan, que acaben amb resultats de 9 gols per un equip, i no ho veig bé. O sigui, crec que per ser un bon equip i per ser un bon candidat a Europa s'ha de tenir una bona defensa.
Sí, tens molta raó. Al final et fa dos gols un jugador que es diu Carlos Forbes, crec que no el coneixia ni la pròpia afició del Bruges, i són dos autèntics golaços. Et poden fer un gol per culpa de que no saps sortir bé la pelota i no t'ofereixes bé a ningú, i fa que Chesney, que ja sabem que amb els peus és molt dolent, però molt, fa que un gol que no arriba a ser pel VAR, no arriba a ser per les decisions arbitrals, i t'acaba guanyant el Bruges. Sí que tens raó que el futbol no ens agrada així, que només sigui l'atac. És una altra manera de veure'l, és una altra manera d'afrontar-lo, perquè serà que no ha guanyat moltes vegades al Madrid en només fent més gols que la resta sense jugar res i només jugant a l'atac. Però sent del Barça, i com ja deia Xavi, que has de tenir un tipus de filosofia per ser entrenador del Barça, doncs crec que es necessita millorar aquest tema, i que s'està necessitant millorar des d'allà fa molts dies.
Sí, totalment d'acord. La defensa del Barça, des del meu punt de vista, en aquests últims anys està en decadència. Des del meu punt de vista, va cap a pitjor cada vegada. Fa dos anys, tres, quan teniu a Íñigo Martínez, jo crec que era un central que us feia molt bon treball. I jo crec que encara així el trobeu falta encara, perquè no veig una defensa tan sòlida com la del Barça feia molts anys. Bueno, molts anys no, feia uns anys. Que aquella defensa sí que no passava res per allà. I, bueno, tot s'hauria de dir. Una cosa que jo m'agradaria parlar, que vosaltres segurament estareu en desacord amb mi, però és l'últim gol que li anona al Bruixes, bueno, al Brujas, em sembla una mica lamentable per part de l'arbitratge que no anessin aquell gol. Perquè, llavors, és el meu punt de vista, ja no pots pressionar un porter. Perquè, clar, tu veus la repetició i dius, és falta, però és que Chesney li deixa la cama. Si hi tragués la cama no seria falta. I Roberto Fernández contra l'Athletic Club de Bilbao, l'any passat, que també ho van parlar, li va fer el mateix a Unai Simón i no van pitar falta. I va ser gol.
A veure, la decisió al final, doncs, pot ser... Ja ho hem parlat moltes vegades, els àrbitres, doncs, cadascun té una mica el seu criteri. I...
Però quina és la teva opinió?
Que la meva opinió, no? Per mi, o sigui, és falta el jugador del Bruixes. Per tant, el gol està... ben anul·lat, també potser em guanyen els colors. Sí que és cert, aquest gol que has dit de Roberto Fernández al Bilbao, doncs no es conec la jugada, perquè cada jugada, per molt que sigui similar, és un món, és totalment diferent, però potser està mal fet i s'hauria d'haver anul·lat, potser, no ho sé. També hem de comparar una cosa així en àrbitres de la Lliga Espanyola, que ja tenim la nostra fama ben guanyada, perquè els àrbitres són molt dolents, a comparar àrbitres europeus de Champions League, que se suposa la millor competició del món. O sigui, potser el criteri d'un àrbitre espanyol no és tan bo com en comparació del que va pitar aquest partit de Barça-Bruixes.
Per mi sí que és falta, clarament, perquè el jugador... Sí que és veritat que tu dius que no es pot pressionar un porter, crec que no tens raó, perquè al final pots pressionar-lo, però fent que falli el passe.
Però no el pots tocar?
No.
Re de re.
O sigui, tu has de tocar la pilota. Per això sempre s'ha dit que el gol aquell de Benzema a la Champions 2022 que pressiona...
Contra el Donnarumma
és falta, és falta claríssima.
Per mi no ho és.
Perquè toca el jugador abans de la pilota i a sobre està dins l'àrea.
Bueno, però llavors, i és l'últim jugador. El Liverpool aquell també que van marcar també ho és, el de l'Alisson.
No.
Per què?
No sé quin...
Ostres, espera, potser m'he confós.
El del Karius.
No, el del Karius no el toca.
No.
Em sembla que el Benzema va fer un altre polèmic també.
Ara no ho sé, no t'ho sabria dir. Bueno. El que més em sona a mi del Benzema és aquell contra el Paris Saint-Germain.
Que per mi no em sembla falta.
Que per mi és falta, o sigui, el contacte hi és. Però clar, ja també... Bueno, el que hem dit ja, que cada àrbitre, doncs, té la seva manera de veure i doncs potser per ell no va ser suficient. El de Karius, crec jo, totalment neta, simplement extén la cama i doncs
però
colpeja la pilota.
Naturalment toca el jugador abans de la pilota. És l'últim jugador i crec i pots dir que deixa el peu, però no es veu tan clar i a sobre es pita, després de revisar-ho al VAR amb tres persones, crec que està ben pitat i que... Sé que a tu, Pere, no t'agradarà aquesta decisió perquè només volies que perdés el Barça i aquesta és la teva victòria, però...
No és això, però jo no sé, la veritat. Em sembla una mica curiós. O sigui, veient tots aquests gols, jo crec que el millor seria fer una norma o alguna cosa que ho confirmin.
Sí.
Perquè si no, deixar el criteri a l'àrbitre, perquè el del Benzema... Hi ha gent que diu que és falta i un que no. Pues que facin una norma, com la del Julián Álvarez, que va ser tan polèmic que han fet una norma.
Sí. També s'hauria de fer una norma, per exemple, en què quan li trenquen el nas a Eric García, no sé si heu vist les imatges, són...
Contra qui?
Contra Bruges.
Li han trencat el nas?
Sí, són horribles perquè té el nas aplastat cap a un costat.
Però com va ser?
Amb un salt
sí. I
amb el cap li trenca... És un acte totalment involuntari. La cosa és que la norma està mal feta perquè el jugador que li han fet la falta i que té el nas trencat ha de marxar i el Barça es queda amb un menys durant... un parell de minuts
fins al canvi,
però l'altre segueix tenint, que és el que ha fet la falta, segueix tenint
un jugador extra.
Llavors crec que això també seria una forma tant lo de les faltes com això seria una forma d'intentar canviar aquesta norma. Aquest cap de setmana juga el Barça contra el Celta. Abans d'això, avui hem vist el primer entrenament del Barça a l'Spotify Camp Nou. Ha sigut un entrenament en obert, moltes imatges molt, molt bones i bastanta gent. El Camp Nou ja té permís per obrir 25.000 persones. El Barça no el vol aprofitar perquè 25.000 persones a un partit del Barça és lamentable i la gestió de l'Ajuntament està sent lamentable, però aquest cap de setmana tenim partit contra el Celta Balaïdos, partit molt important, i esperem una victòria clara del Barça. Sisplau, ara explica'ns una mica com està aquesta Champions, com està aquesta Lliga de Campions.
D'acord, dimarts vam tenir la victòria dels colchoneros a casa contra la Unió Saint-Gilloise de Bèlgica, un 3-1 que va semblar força, força còmode, amb un gol, això sí, al 96 de Marcos Llorente per acabar d'aclarar la victòria. El partit va ser força contundent de l'Atlético i ha deixat bones sensacions a l'equip de la capital, que sembla estar força content i creu que aquesta Champions doncs pot ser la bona. Anant per això a l'altra banda de la capital, el Real Madrid va perdre aquest cop a Liverpool per 1-0, gol de McAllister. El Madrid es va veure totalment sotmès amb una victòria que el resultat no reflexa, la veritat. O sigui, Courtois demostra un cop més que és el millor porter actualment del món i va fer un partidàs. Encara així va sortir després a la roda de premsa a declarar que hi pensava que no li havia sortit força bé el partit, que ha fet tot el que ha pogut però que no estava conforme, i doncs això ha dista molt del resultat, i és que tothom crec que estava prou content amb Courtois perquè va tenir una actuació molt bona. Continua el Madrid amb una espineta a Anfield que no mai aconsegueix guanyar si no és en rondes eliminatòries. Passant ara sí al dimecres, el Villarreal va punxar estrepitosament contra el Pafos per 1-0, un partit doncs que no va ser gaire just pels els de la Ceràmica. La veritat, el Villarreal va dominar gran part del partit, però el Pafos va aconseguir aguantar la defensiva i sortir sobretot a contraatacs i va marcar doncs aquest únic gol que va acabar amb un 1-0 que deixa bastant tocats els del submarí groc. La veritat, el Villarreal tenia un grup força complicat, el Pafos era dels pocs equips més assequibles i aquesta punxada és molt, molt perillosa. El Barça, ja hem comentat, va perdre a Bèlgica amb un 3-3 contra el Bruixes, la veritat. No tocaré gaire més aquest partit. I seguirem amb l'Atlètic Club, l'últim equip espanyol. Va tornar a punxar aquest cop a Anglaterra contra el Newcastle United per 2-0. De nou, un partit que no és gaire just. Els de Bilbao van tenir un gran partit, van aconseguir mantenir la possessió i van generar més ocasions fins i tot que els anglesos, però no van aconseguir passar de la porteria de Nick Pope, i gran partit per cert de l'anglès Pope, que crec que és un porter doncs que porta ja molt de temps demostrant que té molta qualitat, em sobta per cert que no estigui mai amb la selecció anglesa. Però vaja, el Newcastle va aprofitar les seves oportunitats i va deixar pràcticament sentenciat el partit al minut 50 quan van ficar el segon gol.
Passarem ara a parlar sobre l'actualitat blanquiblava. Començarem amb la derrota a l'Alavés l'altre dia, una derrota a Vitoria bastant dolorosa per al conjunt català a l'Espanyol. Derrota 2-1 amb... que crec que és un Espanyol bastant... no molt bo i no gaire... diguem-ne que no estava rendint el seu millor nivell. Crec que l'Espanyol pot donar bastant més del que va fer i, òbviament, podria haver guanyat aquest partit amb bastanta més facilitat. Gols de Suárez i de Lucas Boyer fan que el 5 i el 40, una primera part molt fluixa a l'Espanyol, crec jo, però que després Roberto Fernández maquilla una mica el resultat perquè l'Espanyol no estava jugant a gran cosa i tot i així, sense jugar a gran cosa, és el que diem sempre, té alguna possibilitat d'inclús guanyar aquest partit. Llavors, també molt mèrit de l'Alavés per guanyar aquest gran Espanyol i veurem el rendiment dels dos equips.
Sí, bé, com vaig dir la setmana passada, el camp de l'Alavés no és un camp complicat i encara així l'Espanyol a la primera part...
És o no és un camp complicat?
A mi em sembla d'aquests camps fastigosos que costa guanyar.
Vale.
Sí, a l'Alavés, el camp del Rayo sempre m'ha semblat un camp fastigós. Amb perdó, el del Getafe també, jo crec que en equips en general no els agraden aquell camp.
Vaja, sí, són equips sobretot molt rocosos al final.
Sí, a la seva casa, són molt tancats.
Se't fa farragós guanyar amb una afició doncs, que és força cruenta i doncs sí, és cert. També el RC Stadium podria entrar en un d'aquests estadis al final.
Sí, el camp de l'Espanyol quan vol no és fàcil guanyar.
A veure, ja de per si, jo hi he estat en alguna ocasió i el camp com a tal imposa, és gran.
Apreta.
I vaja, hi ha una afició que crida i doncs es nota sobretot.
Sí, ja ho has dit bé, perquè l'Espanyol tots els punts que té la majoria són de casa, o sigui, equips que són principals en fer punts a casa. I l'Alavés, la veritat, les que va tenir la va acertar, el primer gol un fallo nostre, defensivament, i ens va marcar un exjugador de l'Espanyol, però bueno, que no va fer res en tot el que va estar l'Espanyol, Denis Suárez, va estar un temps cedit que no va fer res de res, jo el deia... que jo crec que ho feia millor que ell perquè no feia res, bàsicament estava al banquillo ja saludant els jugadors. I després, bueno, la segona part em va agradar molt més que la primera perquè volíem jugar alguna més, vam tenir moltes ocasions, algun pal que podríem haver marcat, però no va ser el nostre dia i vam seguir lluitant fins que res, no vam poder guanyar, un mal cap de setmana perquè podríem, jo crec, haver arribat a empatar encara si era una primera part de merda. Però bueno, aquest cap de setmana ja a veure si podem guanyar. Demà a veure a les 9 contra el Villarreal a casa, que ve d'una derrota de la Champions League. O sigui que vindran amb ganes de buscar una victòria, sobretot per mantindre's a la part de dalt de la Lliga, que normalment el Villarreal està per la part a dalt. I no veig gens un partit fàcil contra el Villarreal, ja que té un molt bon equip, sobretot amb Pepe, Lucas Moleiro... Són jugadors que, vulguis o no, juguen molt bé, sobretot.
Sí, el Villarreal està molt bé actualment. No és el millor Villarreal que hem vist, perquè fa 3 anys van arribar a semis de Champions, però està molt, bastant bé, està jugant molt bé. Aquesta derrota contra el Pafos crec que és una punxada d'un dia, perquè al final el Pafos és un rival que es podia guanyar, se li complica la Champions i l'únic que li queda, com has dit, és tornar a intentar classificar-se l'any que ve, almenys per alguna posició europea, i aquí és on entra aquest partit. Al final, classificar a Europa o a Champions no es guanya en partits grans, sinó es guanya als camps d'espanyols i camps així més petits, i aviam com veus aquest partit?
A veure, vaja, el Villarreal sembla que l'estiguem considerant aquí com un equip que porta una mala temporada. Realment està sent un dels millors equips de la Lliga. Va tercer, 23 punts, només 2 punts del Barça. Està per damunt de l'Atlético, o sigui, està molt bé. I fins ara jo el considerava un dels més perillosos de la Lliga. Sí que és cert que van venir una punxada força complicada contra el Pafos, però sí que és el que sempre pot haver una patinada i puc arribar a entendre que l'equip hagi preferit optar per classificar-se a millors competicions europees a la Lliga i hagi concentrat el seu millor rendiment, sobretot a nivell nacional. Però la veritat és que està en un nivell excepcional. Gerard Moreno doncs, no està jugant gaire bé, però Nicolás Pepe està molt bé, Alberto Moleiro també... Santi Comesaña també té un bon nivell. Venen a l'últim partit de Lliga de guanyar-li per 4-0 al Rayo Vallecano, que també ho està fent prou bé. O sigui, és un equip molt difícil i que li pot arribar a complicar molt l'Espanyol. Una cosa que sí té aquesta afició perica és que teniu la sort de que aconseguiu treure partits complicats per orgull, més que per nivell futbolístic, perquè és que mires la plantilla de l'Espanyol i realment potser no és ni de les 7 millors, i encara així esteu 600. Però la veritat és un partit... Pot passar qualsevol cosa. Pot haver-hi una pallissa del Villarreal, com pot haver-hi una victòria d'Espanyol. No m'arriscaria jo a dir cap resultat.
I ara parlarem sobre l'actualitat de la Lliga, aquesta Lliga que està sent apassionant i divertida. I aviam, Gerard, explica'ns una mica com està aquesta taula de classificació i qui entraria i qui descendria.
Sí, el Real Madrid es manté com a líder després de guanyar per 4-0 al València, resultat impressionant, amb aquests 30 punts, seguit a la zona Champions per Barça, Villarreal i Atlético Madrid, amb 25, 23 i 22 punts respectivament. A Europa tindríem el Betis i l'Espanyol amb 19 i 18, un classificat per Europa League i l'altre per la Conference. I vorejant la glòria europea tindríem el Getafe amb 17, l'Alavés amb 15 i un triple empat entre Elche, Rayo Vallecano i Atlètic, que estarien a la novena, a la desena, a la onzena posició, tots tres amb 14 punts, seguits pel Celta Vigo amb 13, el Sevilla també amb 13, la Real Societat amb 12 i l'Osasuna amb 11. I aquí tindríem els equips que queden, que encara no han aconseguit fer més de 10 punts, que serien Levante, Mallorca i València, tots 3 amb 9. El València ja estaria entrant en zona d'ascens en la posició número 18, i en la posició número 19 tindríem el Oviedo amb 8 punts, i finalment el colista, el que pitjor està fent a la Lliga, el Girona, amb 7 punts en 11 jornades, que estaria a la posició número 20. Estem veient que cada vegada la Lliga agafa més una forma més natural, però encara hi ha moltes sorpreses, sobretot l'Espanyol, que estaria en zona europea, el Getafe, l'Alavés i l'Elche, doncs aquests quatre estarien tots molt a prop d'Europa. El que més lluny està l'Elche, només a 4, cosa que és sorprenent, pensant que eren equips que estarien lluitant pel descens i estan lluitant per entrar a Europa. Punxades greus, potser jo les consideraria les de l'Athletic Club i sobretot la Real Societat, que se suposava que podria arribar a entrar a Europa. El València també, que es considerava una temporada de reconstrucció, doncs estan descens, i vaja, ja estem veient quins seran els que lluitaran sobretot pel descens, que seran doncs Mallorca, Levante, València, Oviedo i Girona, sobretot aquest últim, doncs que ja s'esperava que baixés a segona després d'aquella icònica temporada.
Sí, la Lliga està molt apassionant i molt divertida. Esperem, perquè per vosaltres quins són els candidats ara mateix a baixar? Per mi són Girona.
El Girona baixarà.
El Girona. El València ho estic veient bastant.
El València jo crec que es salvarà, eh?
El València està bastant malament, i el és que el tercer no el tinc.
Levante. Levante és que... jo crec que serà el Girona últim.
El problema amb el Levante és que té molta potència davant, o sigui, té una davantera amb Ivan Romero...
El Levante el que sempre li ha passat és que té molt a dalt i poc defensiu.
Sí, però sí que és cert que és que Eduard Ellong està molt bé, Ivan Romero també està molt bé, el comandante Morales està fent-ho prou bé amb la seva edat.
Està fent el seu treball.
Sí, al final és el que s'espera d'ell. I jo crec que se salvarà. Per mi els candidats serien el Girona, crec que baixarà.
El Girona quedarà últim, jo crec.
L'Oviedo
19è i 18è, jo crec que el Levante.
Ja em sap greu, perquè jo crec que el València traurà pit i se salvarà, i estic entre dos candidats, que són l'Osasuna i el Mallorca. El Mallorca em sap més greu per això, perquè sembla la temporada passada que ho faria molt bé i va lluitar per entrar a Europa, i ara està doncs empatat pel descens, però crec que són aquests quatre. Osasuna, Mallorca, Oviedo i Girona són els que més lluitin el descens. Quin creieu que és l'MVP d'aquesta jornada? Jo ho tinc clar, per mi és el senyor Antonio de Triana, Antoni del Betis, que va jugar contra el Mallorca amb aquesta victòria 3-0 a Sevilla.
No va ser contra el Villarreal?
No, va ser contra el València. El Villarreal va jugar contra el Rayo Vallecano.
Ah, és veritat, perdó.
Va jugar contra el Mallorca a Antoni i doncs va fotre aquests dos gols. La veritat, un tis és increïble. I va assistir en el tercer. La veritat, Antoni està demostrant un gran nivell i per mi aquesta jornada ha estat millor que Mbappé, que va fer dos gols també, i que Moleiro, que va fer un gol d'una assistència.
Sí, com sempre, Mbappé està aquí a dalt. Sempre Mbappé en aquest programa està en el top de l'MVP. Si comptéssim Champions, podríem incluir per aquí Lamine, però no comptem Champions, parlant de Lliga. Estic amb tu, Gerard, Antoni de Triana. Dos gols, una assistència i molt joc a repartir.
Jo estic entre Mbappé i Antoni. Perquè Antoni, per mi, seran uns golaços espectaculars. És un jugador que no m'agrada, però fa molt bé. Però sí, clar, Mbappé també. Llavors, no ho sé, deixaria aquí entrar a mig, perquè no sé per quin decidir-me. Perquè els dos van fer una jugada espectacular. Mbappé, val, que va marcar a penalti, però jo sempre dic, la gent quan tu dius, ha marcat de penalti, la gent diu, ah, no és res, però el penalti l'has de marcar, des del meu punt de vista. I jo crec, o Antoni o Mbappé, ho deixo aquí. Aquí hi ha decisió de la gent, que jo crec que tothom estarà d'acord amb nosaltres, que dirà que els millors jugadors hauran sigut Mbappé i Antoni, sobretot.
Sí,
a l'MVP, indiscutible.
A veure, potser podria escolar-se a Moleiro, que va fer un gol i una assistència amb una victòria 4-0 contra el Vallecano, però sí que aquests tres han d'estar-hi segur amb l'MVP de qualsevol persona raonable, que no sigui gaire furofa i que no se li vegin gaire els colors. Però sí, la veritat, Antoni ha renascut d'una manera increïble com un fènix, perquè el United no fotia ni brot. I doncs està mostrant aquest Antoni que va veure l'Ajax i que semblava que prometia tant, i doncs es va desaparèixer i ara sembla que torni. I Mbappé, doncs, és Mbappé actualment el jugador europeu amb millor forma. Pichichi de la Lliga, i crec també ara mateix és o sigui, té la bota d'or, però ara mateix també seria el màxim golejador a nivell europeu. I doncs ha d'estar un d'aquests dos. Tots dos mantenen un molt bon rendiment i estan sent dels jugadors més entretinguts a veure la Lliga.
I fins aquí el programa d'avui. Moltes gràcies, Gerard.
Moltes gràcies i bona nit a tots els culers de Piera.
Moltes gràcies, Pere.
Moltes gràcies per estar aquí, escoltar-nos sempre, i molt bona nit a tots els pericots de Piera.
I fins aquí el programa d'avui. Us esperem la setmana que ve a les 10. I recordeu, això és Ràdio Piera, això és 3 punts en joc. Bona nit.